Deixeu-me saludar Francesc Homs. Senyor Homs, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
No sé com presentar-lo. Si com a exconseller, com a cap de llista, com a president del grup parlamentari català a Madrid, com a president del grup parlamentari del Partit Demòcrata Català.
La vocació meva és ser el portaveu del grup parlamentari català del Partit Demòcrata.
Perquè, de fet, el rei a vostè l'ha citat com a president d'un grup parlamentari que encara no està constituït, oi?
Bueno, no, el rei cita, per ser exactes, tots els caps de llista. Tots, fins i tot aquells que només són un diputat i que, per tant, no seran, segur, grup parlamentari. Cita totes les llistes, totes, hi ha molta gent que hi va.
Vostès no compleixen els requisits per tenir grup parlamentari, necessiten el favor d'algun altre partit polític, oi?
No, això no és veritat. Nosaltres complim els requisits, com ha passat a vegades amb d'altres grups, perquè tu pots tenir grup parlamentari, és un dret d'acord amb el reglament. O tens els requisits o no els tens. És veritat que hi ha un marge interpretatiu.
Fa falta cas, o 15 diputats,
però jo intento...
o tenir un percentatge concret de vots en totes les demarcacions on us presenteu.
Aquí és on hi ha la qüestió, no? Perquè fixi's, jo, l'anterior legislatura, nosaltres, Esquerra Republicana, també, no teníem el percentatge en totes les circumscripcions. El Partit Nacionalista Basc, en moltes ocasions, ja l'any 86, l'any 96, en altres legislatures, tampoc tenia el percentatge en totes les circumscripcions. Esquerra Republicana, el 2004, si no em falla la memòria, i el 2011 no tenia el 2011 no, però en qualsevol cas el 2004 no tenia el percentatge a totes les circumscripcions. Què vull dir amb això? Primera, la qüestió de tenir un grup parlamentari és aplicació del reglament i no una qüestió de discrecionalitat política. De tu m'agrades en tens, tu no m'agrades no en tens. No pot funcionar per definició així. I els requisits jo els compleixo. I així ho he defensat a tots els portaveus de tots els grups polítics del Congrés dels Diputats. I els requisits els compleixo com ho acrediten els antecedents. Tinc més de 5 diputats, això és evident, això no té discussió possible, en tenim 8. I aleshores, respecte a la qüestió del percentatge, apel·lo als antecedents que hi ha hagut de com la dicció literal de l'article 23 del reglament del Congreso de los Diputados s'ha interpretat, que diu que s'ha de tenir més del 15% a les circumscripcions, però no diu a totes i cadascuna. Tampoc parla de comunitat autònoma.
Per la mateixa raó, Bildu es va quedar sense grup parlamentari fa 4 anys.
I va haver un antecedent, que aquest és evident que no ens és favorable, que és el de Mayor, per ser més concret.
Correcte.
No? Però tots els altres antecedents són favorables. I entre les hores, d'això de Mayor que diu, i ara hi ha hagut una sentència al Tribunal Constitucional, que ja posats entendrà que jo la reivindiqui allà a Madrid, i així se'ls ho he explicat a tots els portaveus de tots els grups polítics, que el que estableix aquesta sentència al Tribunal Constitucional és que la interpretació que ha de fer la mesa, sempre que es compleixin els requisits, com és el cas nostre, ha de ser el més favorable a aquells diputats que demanin constituir-se com a grup. Per tant, som al cap del carrer. Jo defenso jurídicament, no políticament, perquè no ho puc fer políticament, perquè, torno a dir, tenir grup o no és una qüestió de dret, no és una qüestió de discrecionalitat política. Hi ha altres coses a la vida que són de discrecionalitat política, però el fet de tenir grup és una qüestió d'aplicació al reglament. I jo defenso que hi ha arguments que compleixo els requisits, reglament en mà, antecedents en mà i sentència del Tribunal Constitucional en mà.
En tot cas, fa falta una lectura laxa de la normativa per part de la mesa del Congrés dels Diputats.
Bueno, però això de les lectures laxes plantejat així, entenc la pregunta, perquè la pregunta és absolutament pertinent, però el dret, els que som del dret i ens agrada el dret i venerem el dret i intentem fer les coses ajustades a dret, no és un tema de si és laxa o no és laxa, és de si s'aplica la legislació vigent o no, i els antecedents hi són, i la sentència del Constitucional diu el que diu, per tant hi tinc dret del tot, i com que hi tinc dret del tot ho reivindico, suposo que s'entén, no? I aquí estem.
Hi va haver 7 vots de la nova Convergència per Partit Popular i Ciutadans per controlar la mesa del Congrés dels Diputats en la polèmica votació de la setmana passada?
Per controlar, no. Ja li ho asseguro, perquè, fixi's, aquesta polèmica, primer, el vot és secret, ho vaig explicar ara fa exactament uns dies en aquesta
mateixa
hora, mantindré el mateix argumentari, perquè, de fet, no n'hi ha un altre, no perquè apliqui el Sostenella i no en Vendalla, no és això, no? Sinó perquè no n'hi ha un altre. Però fixi's, com m'ho planteja vostè, que també és una pregunta pertinent, però... aquesta votació no canvia el contingut de la mesa, la representació dels diferents grups polítics a la mesa. El que és determinant en aquella votació que hi va haver el dimarts era la relativa a la presidència. I aquí alguns portaveus d'alguns grups polítics han volgut fer creure a la societat de que nosaltres, Esquerra i el PNB, ens havíem abstingut per facilitar que l'Anna Pastor del Partit Popular fos presidenta. I això no és, vaja, no és ni correcte, ni exacte, ni precís, ni real.
No, però sí que hi ha altres votacions pel número 2 i pel número 3, i al final aquí estem parlant d'un control o del PP i Ciutadans o de les esquerres,
no,
per una altra banda.
Permeti'm que li digui, no, s'equivoca amb això. Perquè el Partit Popular, anem a fer els números, ja veurà. La mesa del Congrés són 9. Són 9 persones, 9 diputats, diputades. Val? Són, li tocava aritmèticament, sí o sí, pels resultats electorals, 4 places en el PP. 2 al PSOE i 2 a Podemos. Això fan 8. I la que fa 9 és la presidència. Que per això dic que aquesta és la votació que alguns volen dissimular perquè ha acabat com ha acabat. Després hi entrarem si vostè vol. Però respecte a aquestes votacions dels 10 que afectaven a aquest paquet de 8, aquí no es canvia res. Les 4 places del PP, el PP decideix cedir-ne 2 a Ciutadans. Per tant, continuen sent 4. I ho decideix el PP, perquè és l'acord que ells fan i l'expliquen. PP i Ciutadans es posen d'acord per repartir-se en les places que tenia el PP 2 i 2. D'acord? PSOE continua tenint les seves 2 i Podemos continua tenint les seves 2. No hi ha hagut alteració per una mesa més favorable a uns o altres. És així, és això. Perquè tenir una vicepresidència tercera o quarta no altera la composició de la mesa. M'explico?
Sí, bastant.
No dona un
escolti, però per què no volen dir vostès què van votar?
Bueno, perquè el vot és secret. Escolti, com s'ha explicat així, per exemple, les votacions a la mesa del Parlament, que és de Catalunya, quan l'octubre es va constituir, i és, bueno, doncs, escolti, si el vot és secret, si vostè em pregunta, vostè creu que el vot hauria de ser secret en aquest tipus de votacions? Doncs jo penso que no té molt de sentit.
Doncs si no té sentit, quin és el problema que Convergència expliqui, o la nova Convergència expliqui?
Perquè nosaltres volem posar l'accent a on hi ha les coses, que és que no hi ha hagut cap pacte polític amb el PP i amb Ciutadans, com alguns ens ho intenten presentar.
Pacte no, però algun acord puntual?
Tampoc.
No, teva
no,
meva?
No, home, no, rotund. A canvi de què?
D'aquesta lectura laxa per poder crear un grup parlamentari.
Comprendrà que jo li digui que això no és acceptable. M'entén? Perquè, aleshores, automàticament algú diria, home, si resulta que les lectures es fan com a conseqüència d'un intercanvi polític, aleshores ja no són lectures jurídiques, sinó que són una altra cosa. M'explico? I sí. Aleshores jo no puc acceptar això, perquè jo defenso tenir grup parlamentari per raó de dret, perquè només el puc tenir el grup parlamentari per raó de dret.
Senyor, ens estem parlant del nou Partit Demòcrata Català, que neix amb una de les paraules que més s'han repetit aquestes últimes setmanes al voltant del debat del nou partit és més transparència. Però aquest episodi, al final, ens recorda més l'antiga Convergència, no? O sigui, no seria més fàcil dir què van votar realment i passar pàgina i aire i d'aquí 4 dies...
La qüestió de la transparència. Sí, jo haig de donar compte, i en dono, i no n'he deixat de donar tots aquests dies, i potser em puc explicar millor, no ho sé, una pilota passada sempre pensa que pot fer les coses millor. No vull pas traslladar les responsabilitats. Soc jo l'únic i exclusiu responsable de tot això, ningú més que jo. Però la transparència, és a dir, allò que tingui conseqüències polítiques, jo n'haig de donar compte. M'entén què vull dir? Què té conseqüències polítiques? La votació de la presidència. Perquè això sí que decanta la majoria. I aquí què va passar? Que PSOE i Podemos, com alguns vàrem intentar, no hi va haver manera que es posessin d'acord. Els ha anat molt bé aquesta polèmica aquests dies per traslladar el mort als altres, i particularment a un servidor. No me'n queixo. Però ha sigut així, això. Aquí el problema estructural, que ja ens va passar a l'anterior legislatura, és que per la composició de la mesa, PSOE i Podemos no hi ha hagut manera que es posessin d'acord. Perquè li asseguro una cosa, hi arriba a haver un acord entre PSOE i Podemos, que jo vaig mediar i parlar amb els uns i amb els altres, hi arriba a haver un acord, i estic convençut que els altres ens hi sumem. Però no hi va ser aquest acord. La cosa anava d'en dos. I aleshores vostè entendrà que tant com nosaltres, Esquerra i PNB, diguem, home, si a nosaltres no ens agrada la senyora Pastor i no ens agrada el senyor Patxi López, no ens poden obligar a votar-ne un dels dos, perquè això no pot funcionar així, perquè llavors no ens respectarà ningú. I això tant ho vam fer nosaltres com Esquerra com el PNB. I a partir d'aquí, alguns, particularment Podemos, han volgut treure una conclusió d'una cosa que no és, vaja, que no és correcte concloure, que és que hem facilitat la presidència en el Partit Popular. Això no és veritat. Això no és veritat, això és rotundament fals, no? El que sí que és veritat, que a nosaltres no ens agradava ni a la representant que va posar proposar el PP, ni el representant que va proposar el Partit Socialista. Ni a nosaltres, ni a Esquerra, ni al PNB. I, per tant, com que no tens... Perquè això la gent també ho ha de saber. Jo ho entenc, que això a vegades és un punt complicat, perquè és una manera de votar que no és l'habitual. No tens l'opció de votar que no. O poses un nom, o poses l'altre, o no en poses cap si estàs disconforme amb els dos. Llavors, si nosaltres estàvem disconformes, igual que Esquerra, igual que el PNB, amb els dos noms, bueno, doncs no tenim més opció que no posar-ne cap. I és el que vàrem fer. I això és el que era la votació transcendent que ve, torno a dir, de la incapacitat de posar-se d'acord de PSOE i Podemos, que jo lamento, i després, si em permet, perquè ara, diguem-ne, aquesta setmana encetem el que és, de fet, transcendental, que és com s'orienta això de la investidura.
Sí, sí, estem a veure el rei aquesta setmana, també.
Llavors, si vol, després en parlarem, no? Però, vaja, jo sóc dels que pensa, i ja ho he vingut defensant en aquests últims mesos, que fora bo que s'articulés, i ho vaig dir, de fet, jo ho vaig dir en sessió plenària durant el debat d'investidura, no nata, del mes de març o abril, no recordo exactament quan era, que jo defensava, i he defensat sempre, i ho vaig defensar en campanya electoral, que s'havia d'articular una alternativa perquè el Partit Popular no estigués a la Moncloa, no? I he fet coses en aquest sentit, i he fet propostes en aquest sentit, i estic disposat a mullar-me molt en aquest sentit, no? Perquè crec que vaja, que és millor que hi hagi qualsevol altra cosa que no pas el PP en la Moncloa.
Ara tornem al tema, que els tertulians fan cara de voler-lo tocar més. Escolti, posar al capdavant del partit Artur Mas i Neus Munté del nou partit, del nou PDC, és renovació?
Sí, per mi sí, i en qualsevol cas és el que hem votat els associats del nou Partit Demòcrata Català.
Artur Mas, li sentíem dir el dissabte, em sembla que era, que la seva presidència no serà executiva, però tampoc decorativa. Aleshores, quin ha de ser el paper de Mas?
Bueno, jo, doncs el que... No sé, ara li anava a dir, no? Així com d'automàtic li pregunta a ell, perquè jo, pobre de mi... Però en qualsevol cas, quin ha de ser? Doncs un paper de mediador, d'aquell que té una autoritat reconeguda a dins de tanta i tanta gent que està... Comprendrà que li digui que aquella gent que s'ha afiliat o associat, millor dit, perquè en diem així, que s'ha associat i que s'està associant, perquè això encara anirà a més, no? El Partit Demòcrata Català, doncs la figura de l'Artur Mas la valoren. Suposo que això és bastant lògic, no?, que ho digui. I, bueno, no és una condició per entrar al Partit Demòcrata Català, però bueno, no, hi ha una valoració, com de tanta altra gent, per cert, de la societat catalana, que valora el que ha vingut fent el senyor Artur Mas en aquests últims temps, no? I ja està. Llavors, què vol dir exactament aquest paper? Jo, com l'entenc, almenys, doncs un paper d'aquella persona que és valorada, que té una certa autoritat, que és una cosa que s'aconsegueix amb el pas del temps i amb el haver pres decisions, i que pot contribuir ajudar a fer créixer i néixer i créixer aquest nou partit sense vocació. Jo conec molt bé en el senyor Artur Mas, doncs sense vocació de perpetuar-se, ja li asseguro, perquè, vaja, ell mateix ho explica públicament així, no té cap intenció, l'Artur Mas, de perpetuar-se en l'acció política de primer nivell en els propers anys en plural. Això és que ell ho ha dit, a més, no? Però sí d'ajudar en aquest creixement d'aquest nou partit polític. I jo crec que una persona que té aquest, diguem-ne, aquesta autoritat, com a mínim per una part important de la societat catalana, doncs és bo que hi estigui compromès, no?
Un quart de deu del matí tocats, un altre nom, el de Conesa, que presidirà el Consell Nacional, quan no era la candidata qui donava suport Puigdemont. De fet, vostè ha tingut alguna mena d'enfrontament també amb l'alcaldessa de Sant Cugat.
Sí,
no va ser... Ella no va ser precisament qui li va donar suport a vostè quan hi va haver l'última campanya electoral, no?
A mi no em consta que...
Les bases estan canviant una mica els plans?
No,
perquè
no
hi va haver...
No, però fixi's que com no podem... Jo no he tingut cap enfrontament amb la Mercè Conesa. He defensat públicament que era tan bona candidata com en Santi Vila. I jo no em consta per res que la Mercè Conesa no em donés suport en les... quan jo era candidat. Diria que va fer campanya... Vaja, no per mi, que també, sinó per el que defensem conjuntament i que, a més, compartim, i a més som molt bons amics. Ho dic...
No, ho dic per les primàries, també.
Les primàries, la Mercè Conesa, que jo sàpiga, ella no va prendre partit per ningú. No, és que no, clar, és que no va prendre partit per ningú, però això no vol dir que estigués en contra meu. Vaja, n'estic convençut de que no. Al contrari, em va donar molts bons consells i jo els vaig agrair. No.
En tot cas, les bases estan trastocant una mica la creació d'aquest nou partit?
Jo crec que una de les coses que ha donat credibilitat a aquesta creació d'aquest nou partit és precisament que les bases tenen criteri propi i que, i que estan imposant el ritme. I amb això, no, diguem-ne, després dels anys que porto fent política, a mi m'encanta, què vol que li digui?
No, no, jo li dic també que, gràcies a Déu, les bases són vives.
Ja està.
El doncs, problema és que ens queixem habitualment des de la premsa quan,
que he tingut responsabilitats
quan la base no és...
Fins ara, ara ja no, però fins ara en aquest partit, que hi hagi bases i que hi hagi ganes de fer coses...
Jo el que pregunto si trastoquen una mica les directrius que es van marcant i es van decidir des de la direcció del partit, del nou partit.
Bueno, llavors voldria dir que nosaltres, o qui sigui, volia dirigisme. I avui en dia alguns ja tenim molt clar de fa molt temps que el dirigisme és impossible en la política. És antipolític, el dirigisme. Un ha de saber parar bé l'orella i actuar en conseqüència. I això és el que hem procurat i procurem fer alguns, no? Clar, és molt llaminer el relat aquest de baix contra dalt, dels uns contra els altres.
Té tota la raó, que és llaminer.
És molt llaminer, i llavors... hola, bon dia, jo porto americana i corbata i sóc oficial. Llavors, ja està, ja tenim un objectiu, no? Bueno, ja, d'acord, però un cop passa tota aquesta faramalla que existeix, no? Jo parteixo de la base i el que he viscut, i per això jo li ho confesso, és a dir, jo vitalment, de tot això que ha passat aquests dies, estic molt content i me'n sento molt orgullós. I sóc conscient que el futur no és meu, és a dir, perquè no ho ha de ser ja. Jo porto 10 anys en política activa, no sé si això és molt o poc, però més, ja ho he dit públicament algunes vegades, i ho vaig dir quan em vaig presentar a les primàries, i vaig tenir un recolzament que em va honorar molt, de les bases, ja que vostè em parla de les bases, doncs a mi em van elegir unes primàries amb el 77% del... i es van fer moltes especulacions els dies abans, que puja baixa. Bueno, per tant, em sento molt recolzat, i no tinc cap vocació de perpetuar-me, i estic molt content que hi hagi tantes ganes de tirar endavant per part de gent i de fer coses diferents. I el que faré jo, i que farem alguns segur, és ajudar-hi al màxim. Inclús quan a vegades les coses puguin presentar de manera contradictòria, si no em sap gens de greu. Al contrari, escolta, que tirin endavant, que tenen molta bona feina per fer i que estem, per cert, en uns temps, amb una mena de tren enorme en marxa, que és tot el procés català i tot el que estem fent. És a dir, aquí no hi haurà gaire temps per mirar-s'ho, això.
Anem a aquest procés. Ara li donaré la...
De cop,
anem a aquest procés, li pregunto pel Rui.
Ens haurem d'ajudar tots molt, no? Jo, vaja, estic molt content de com ha anat, li dic sincerament.
Anem a aquest procés. La nova coordinadora del partit, la Marta Pascal, deia ahir que el Rui és una via oberta i una opció real. Vostè què en pensa?
Bueno, doncs ja acabarem de tenir el debat intern. Jo he estat, no sé si la paraula és crític, però com a mínim m'he interrogat exactament què volia dir tot això de la Rui. Perquè jo entenc què vol dir un adduï, que vol dir una declaració unilateral d'independència. Tu, una declaració unilateral d'independència, que és com acaben assumint la independència en molts països, la fas perquè tens una força darrere, no? Que nosaltres només voldrem que sigui democràtica. Val, jo fins aquí això hi estic d'acord, i de fet ho defenso. Que un moment donat, doncs si tu tens la força, has de declarar la independència. Ara, un referèndum unilateral... jo em pregunto, amb ganes d'entendre-ho, i no m'hi poso d'esquena, al contrari, si ha de ser això, doncs serà això, però en qualsevol cas, aquella gent que vota que no, sent pràctics, no? Que vota que no a la independència, amb un referèndum unilateral, s'hi sentiran cridats, se sentiran legitimats amb això? Una pregunta, que la dic així, no? Molt bé. Segona, de cara al món, que jo crec que els que som partidaris de la independència hem de ser conscients que estem molt centrats en l'acció política interna a Catalunya, en la relació amb Espanya, però tenim una assignatura pendent, admetem-ho, que és com conquerim l'opinió pública internacional. Però no només l'opinió pública internacional, sinó el reconeixement dels estats. I aquí, que s'han fet moltes coses, i jo he pogut participar en algunes d'elles... Sóc conscient que tenim molts deures encara, que hi ha recorregut i tenim molts deures. Amb una Rui tenim una bona carta de presentació, amb un referèndum unilateral d'independència, tenim bona carta de presentació davant de la comunitat internacional que després, per ser un estat independent, t'ha de reconèixer. Tinc els meus dubtes, només expresso dubtes, perquè crec que és ajudar en el debat. Amb ganes de fer-ho, tot això... Perquè, clar, no, perquè si no, llavors ja vol dir que no podem debatre. Si l'OMS ja posa pegues. No. Jo només expreso alguns dubtes que em seran raonables. Tercer dubte. La Rui, amb quins funcionaris es fa? És a dir,
que sí, el debat que hem tingut aquests últims mesos sobre la protecció jurídica dels funcionaris.
El 9 de novembre deu ser una cosa molt semblant a un arrull, és a dir, no? Deu ser una cosa molt semblant a un arrull. I ha tingut conseqüències per a alguns de nosaltres. Bueno, en aquell cas, l'estat espanyol, doncs, com, bueno, no estava prou previngut, ara ho estarà més de previngut, no? Exactament com es fa. Si aquests tres dubtes es poden superar, jo tinc ganes de que se superin, jo tinc ganes, torno a dir, jo tinc ganes que aquests dubtes se superin, endavant. Perquè jo crec que hi ha una cosa de la proposta Rull que està molt bé, que és que posa l'accent en la necessitat de la legitimitat democràtica. I això és fonamental, perquè la causa aquesta catalana, els que la defensem, sabem que només ens en sortirem de la independència de Catalunya si a darrere hi ha una molt bona legitimitat democràtica. Res més. Nosaltres juguem amb aquestes cartes, que no són a vegades les més habituals en el món d'aquells que s'han declarat estats independents. Però nosaltres mai ho farem d'una altra manera que no sigui amb una forta legitimitat democràtica. Per tant, si fem allò un dafo, hi ha alguns dubtes que pot generar i que són raonables plantejar i que són amb voluntat de superar-los en positiu, la denominada RUI, referèndum unilateral d'independència, i llavors hi ha algun avantatge, i jo crec que l'avantatge és en què posem l'accent en la legitimitat democràtica, i jo crec que això és fonamental.
Senyor Homs, compartim tertúlia aquest matí el perquè de tot plegat amb Alejandro López Fonta, amb el doctor Ramon Brugada, amb Jaume Barberà i amb Antonio Baños. Senyors, quan vulgueu.
Senyor Homs, jo tinc una pregunta. Respecte a lo de la mesa del Congrés, no sé si val la pena lluitar per una batalla perduda, no? Perquè realment trobo que era poc transcendent tot plegat en aquest sentit, simplement perquè estàvem votant entre el dolent i el pitjor. No sé si val la pena perdre gaire més temps. Jo tinc un altre tema que m'agradaria discutir, que és la moció de confiança. Vostè creu que si la moció de la qüestió de confiança del president no tira endavant, o per suposo no tira endavant, segurament hi haurà unes noves eleccions. En aquell moment, Partit Demòcrata Català, doncs, estarà als inicis i, per tant, veurem si és prou potent com per atraure molta gent. I en aquell moment, segurament, Esquerra es trobarà amb una cruïlla interessant, que és continuar amb una autonomia d'esquerres, no? Ajuntant-se amb Catalunya Sí que es Pot i ajuntar-se, doncs, amb les CUP, o intentar continuar amb el procés amb Partit Demòcrata i Demòcrates per Catalunya, Demòcrates de Catalunya. Però això només serà possible realment si suma l'independentisme. Vostè creu que sumarà? Perquè si no suma un mínim d'un 50 o un 60%, en aquell moment segurament Esquerra triarà, doncs, una autonomia d'esquerres, i amb la qual el procés es veurà molt afectat, crec jo.
Bueno, jo parteixo de la base de que la qüestió de confiança superarà. Si jo li faig un pronòstic i no tinc una bola de vidre, per tant em puc equivocar, ja ho aviso, pel dia que recuperin els talls de veu, que és un pronòstic fet des de, vaja, del coneixement que tinc de les coses, però a risc d'equivocar-me. Jo crec que abans hi haurà eleccions a Espanya que a Catalunya. Mira què li dic. Crec, torno a dir, crec que hi haurà abans eleccions a Espanya que a Catalunya. Què vull dir amb això? Que malgrat les nostres discussions internes a Catalunya i la complexitat de la vida política catalana i del puja i el baixa, i ara estem aquí, ara estem allà, i ara aquest diu això i l'altre diu allò, aquí és molt més sòlida la nostra posició, malgrat tot això que vivim cada dia, a vegades amb un punt de desesperació, jo també, i en sóc corresponsable, no em trec pas les puces de sobre, és molt més sòlida la posició catalana que la posició de la política espanyola. I faig aquest pronòstic. Crec que hi haurà abans eleccions a l'estat espanyol que no pas a Catalunya. I a Catalunya la qüestió de confiança jo tinc el convenciment que superarà.
Però això anirà d'una decisió d'una assemblea de les CUP, o sigui que això va d'un canto d'un duro cada vegada.
No només de les CUP.
Sí.
Bueno, no
això,
només.
Això, Antonio Baños, ho podria certificar,
no? Només,
no?
Jo crec que és la capacitat...
No rebre ningú, però vull dir que sempre estem al 50%,
És la capacitat de posar-se d'acord, que crec que la tenim molt més desenvolupada. Intento constatar i descriure, molt més desenvolupada, perquè l'hem practicada molt més a Catalunya que no pas a la política espanyola. La política espanyola, aquesta setmana passada s'han distret amb mi, perquè els ha anat molt bé tot això d'aquesta votació per treure's les puces de sobre uns i altres i els de més enllà, però ara tornarem a posar en evidència la incapacitat de fer govern, perquè Ciudadanos no passaran al sí, al PSOE no té cap sentit polític que s'abstingui perquè el Rajoy sigui president, vaja, no? són els adversaris de tota la vida, hi ha una alternativa per la qual jo batallaré, que és la que no s'ha intentat, evidentment jo no en sóc protagonista, ni protagonista principal ni secundari, sinó molt, molt accessori, però jo intentaré que s'articuli una alternativa de canvi en el PP, i aritmèticament això és possible. Però veig que el PSOE té uns problemes interns... Sé que
té un candidat preferit, vostè?
No tinc un candidat preferit. El que tinc molt clar és que... I ho tinc... Escolti, és el primer punt d'un conjunt de 15 compromisos fets en campanya electoral, que és que el PP no sigui a la Moncloa. I em sembla que no descobreixo res a ningú. Per això, alguns comentaris que s'han fet...
Votaria a favor, doncs, d'un govern que pogués formar el PSOE, Podemos, Esquerra Republicana i el PNB?
Jo estic a disposició de parlar-ne, fixi's bé, senyor Barberà. Sí, és clar, el que no em poden fer és un endòs.
Però això es votaria a favor.
No,
home,
no.
Si està...
No, ho dic per situar...
Aneu a buscar la calculadora de vots?
No, ja t'ho dic jo, 178.
Anem a buscar... Sí, home, sí, esclar que suma això. L'aritmètica hi és.
Deixo Bildu fora, eh?
Home, clar, l'aritmètica hi és, senyor Barberà. El que, com ha passat amb la presidència de la mesa, el que no es pot pretendre, que suposo que s'entén això que diré ara, és que per endòs, sense possibilitat de parlar-ne ni de negociar res...
Això és normal.
Però jo aquesta manifestació de predisposició, senyor Barberà, l'he expressada públicament.
Doncs ja està, si aleshores vostès...
Però fixi's, però no vagi... La meva suggerència, no anem més enllà del compte, és a dir... Homs votarà el Pedro Sánchez? No,
primer s'ha de parlar, com tot, evidentment.
Ara, la predisposició nostra és que l'hem vingut situant en aquests darrers dies, i, de fet, la vaig situar en campanya, quan un diu en campanya...
Pedro Sánchez hi està a favor?
No ho sé,
pel
sincerament.
Pel que vostè hi ha parlat.
Jo no puc parlar pas en boca d'ell.
No, home, però vostè com els veu? Estan ells disposats i veuen que Rajoy no se'n surt?
Jo crec que vam tenir una mostra de quin és l'embolic intern del Partit Socialista aquest divendres a prop d'aquesta emissora, no? Van fer un acte, em sembla que era a l'Hospitalet, el Partit Socialista Obrer Espanyol, i el missatge de la presidenta d'Andalusia va ser molt dur en aquest sentit d'intentar això. Perquè no, el missatge és Pedro Sánchez, queda't a l'oposició i fes president en Rajoy. Li estan dient això als seus, o alguns dels seus, que és una cosa que jo quedo molt perplex, sincerament. Passa que ho diuen d'una manera que és dir-ho sense dir-ho, després a mi se'n diu no sé què de la transparència. Jo des del punt de vista d'allò que té conseqüències polítiques no he fallat mai i he estat molt clar en els meus posicionaments. No, se li diu les coses sense dir-les... Perquè, en el fons, el que volen és que el Pedro Sánchez executi això i després liquidar-lo.
Pensa vostè que Rajoy pugui fer un Mas?
No. No. Si m'ho... torna...
No, ho diu amb rotunditat.
Pensa que el senyor... Jo crec que no ho farà. Jo crec que un pas al costat al senyor Rajoy perquè hi hagués una altra persona del PP, etcètera. Crec, sincerament, que no. Crec. Ara, jo no sóc ells, però tinc aquesta sensació. Hi ha un judici respecte al pas al costat de part de gent diversa, de diferents partits, que consideren que des del punt de vista de partit no ha donat cap rendiment. I probablement és cert, des del punt de vista de partit, a nosaltres no ens ha donat cap rendiment. Jo he tret menys vots ara que el desembre. I l'única cosa rellevant que ha passat... Han passat dues coses rellevants entre el desembre i el juny, no? Una, la més rellevant de totes, és el pas al costat d'en Mas. Ens ha donat vots? No. Ha tingut interès pel projecte de conjunt i per l'interès general a criteri nostre? Sí. Però hi ha coses que a vegades fas a la vida que tenen interès per tots i que, en canvi, pel partit no et beneficien. Aquest és el missatge que han llegit molts de molts partits polítics a tot arreu. No? I l'altra cosa que ha passat entre el desembre i ara és que a mi m'han encausat amb el tema del 9 de novembre, que tampoc dona vots, és evident. No? I, bueno, ja està. Però igualment tornaríem a fer el mateix, tant el pas al costat en Mas, em consta, tant el que varen fer el 9 de novembre alguns de nosaltres per fer-lo possible.
Acaba, Jaume i López
Fontà. Deixi'm fer l'última. Ja que vostè s'ha mostrat esperançat, deixi'm-ho dir d'aquesta manera pel que fa a la qüestió de confiança del president Puigdemont del mes de setembre, ha vist el nou joc de la corrupció de la CUP? O amb vostès hi tenen moltes fitxes?
Bueno, doncs escolti, jo crítiques d'aquestes i del món de la CUP, tantes com he vist sempre, però és que el criteri...
No, és un joc, eh?
Bueno, doncs és un joc, no ho sé, sincerament no l'he vist, n'he sentit parlar, però no l'he vist, ni m'he entretingut, i li haig de dir que... Vaja, que en aquestes coses...
S'han equivocat posant-se en mans a la CUP?
Aquí, no és un problema de que ens hem posat en mans de la CUP. El que ha posat en mans de la CUP el procés independentista, almenys en una part, doncs és la gent, i això s'ha de respectar. És la gent que vota. I la gent vota el 27 de setembre el que vota. Bueno, doncs alguns varen dir pot tenir conseqüències. Ens van dir a tot. Bueno, doncs, passa res, però jo el que no diré mai és que el poble s'ha equivocat votant.
La gent va votar pensant que el president seria Artur Mas.
Doncs...
Parlant de la gent, sí, imagini's on podríem arribar.
Sí, però jo no diré que la gent s'ha equivocat votant. Eh? I la capacitat que té d'incidir en el procés independentista la CUP, que la té, aquesta capacitat d'incidir, que no és l'única, però sí que la té, com s'ha posat de manifest, doncs és perquè la gent ho ha decidit. Jo crec que li digui. I sí, la gent decideix coses, però... Miri, el senyor Fernández Díaz va pujar en vots i jo vaig baixar. I que me'n lamento d'això? No. M'agrada? Tampoc. Bueno, doncs miri, és el... I això ho hem de dir a Catalunya, eh? El senyor Fernández Díaz, que se'n van fer grans escarafalls perquè feia el que feia amb el de Alfonso, no? I feia coses que, vaja, que són inacceptables. I
el
primer que farem...
País de l'època...
Absolutament. I el primer que farem nosaltres, i això li vaig dir al senyor Mariano Rajoy el dia que el vaig anar a veure, eh? I que jo el primer que faré és promoure una comissió d'investigació per això el Fernández Díaz.
Sí, ben fet.
Em sembla
inacceptable. El PSOE li farà cas, per tant, entenem que hi haurà els vots per fer-ho. Per al·lusions, Baños, o li dono la paraula a...
No, jo ja les il·lusions ja les tinc, les dono per descomptades.
Alejandro López Contador, doncs.
Escolta, si Junts pel Sí hagués tret majoria absoluta, no? També, jo crec que la suma és 72. Per ara és 72, oi?
Sí, és així, ja és està. Així.
I?
A veure, diverses...
Que l'independentisme té majoria absoluta al Parlament.
Sí,
i totes les dificultats.
I tens Junts pel Sí...
Amb totes les dificultats.
Amb una parella de ball, que a més balla de fora que dintre.
Que no li agrada, home, i a la CUP tampoc li agrada Convergència.
I aleshores, digue'm tu què ha tret Junts pel Sí, que en tenen 62. Digue'm tu què han tret Junts pel Sí, que en tenen 62, quan, per exemple, els que en tenen 10 han aconseguit carregar-se el seu cap de fila. Digue'm tu què han tret. Què han tret? A més, ara, justament ara, s'han tombat uns pressupostos... No, s'han tombat uns pressupostos...
Ho sé.
Amb conseqüències greus, i, escolta, jo no ho dic pas en devoció de Junts pel Sí, amb conseqüències greus, s'han tombat aquests pressupostos... Espera't, Antonio,
S'han tombat els pressupostos, aquesta idea ha quedat clara.
Això té conseqüències, ara anem a una qüestió de confiança, a més, ara es fa un joc sobre la corrupció, i, escolta, què estem jugant aquí? Això s'ha de dir.
Primer, per què puges el to quan parles amb mi? Primer, sóc tertulià. Per començar.
No, jo no pujo el to perquè parlo amb tu.
Ahir he entès la idea.
Arriba un punt...
Aviam si he entès la teva idea. Sé que és una idea complexa.
És com kafkià, això.
Sé que és una idea complexa.
López Fonta, que fa estona que li vol fer una pregunta al senyor Homs. Un moment. Un moment, sisplau. No s'entén res.
Escolta'm,
López Fonta.
Jaume, la democràcia al final representa que tu tens al Parlament el que vol els ciutadans, i avui els ciutadans de Catalunya han volgut que les majories la donin un partit com a CUP, i s'ha acabat. I la CUP té la seva ideologia. Sí,
López Fonta, la pregunta pel senyor Homs, que fa estona que aixeques el braç.
I s'ha de governar, i el dia a dia els senyors de la CUP no estan d'acord amb els senyors de Junts pel Sí. No, a mi no m'agrada.
És la imatge d'aquests moments, no s'entén absolutament res, i el senyor Homs veient un partit de tennis aquí que no li va ni bé.
López Fonta. Primer, la mesa del Congrés, a mi, jo no sé si vostè ha pactat o no, però em sembla perfecte. Em sembla perfecte que si vostè ho ha fet per aconseguir un grup parlamentari, no té res a veure estar en el grup mix que en el grup parlamentari. I des del punt de vista del Partit Popular, tenir la presidència o no tenir-la és diferent. El Partit Popular guanya des del 20 de desembre tenir la presidència del Congrés que no la tenia, i vostès tenen un grup parlamentari. Jo el que discrepo amb vostès és que diu que vol una alternativa que no estigui el PP. Si vostè agafa el seu programa, i en aquesta alternativa està Podemos, si vostè agafa el seu programa, el tema econòmic i social està molt més a prop del Partit Popular que de Podemos. Segon, el Podemos és el seu rival a Catalunya. O sigui, jo el que no entenc des del punt de vista, entenc la prioritat de la independència per vostès, però per mi és un camí paral·lel. Vostès tenen un programa que el que han d'aconseguir és que la major part d'aquest programa es pugui portar a terme. I es podrà portar a terme més fàcil amb una presidència del Partit Popular al govern d'Espanya que no. En el seu model socioeconòmic. I això és el que no entén d'un partit com el de vostès. Per què prioritzen? Perquè al final, la independència de Catalunya, que vostè ha parlat de la Duy o la Ruy, jo penso que ni la Ruy ni la Duy, perquè això des del punt de vista internacional no s'acceptarà cap de les dues, ni la Ruy ni la Duy.
Bueno, de Duy se n'han acceptat moltes.
I vostès, que són un partit, que són un partit pragmàtic, que han sigut un partit pragmàtic, per què no anteposen els seus votants, des del punt de vista del dia a dia de la governabilitat d'un país, que aquest procés d'independència que pot tenir un camí paral·lel.
A veure, m'ha situat diferents coses. La primera, i la deixo només apuntada, la major part de països que han assolit la independència en aquests últims 30 anys han fet una declaració unilateral, que d'entrada se'ls va dir que de cap de les maneres ni parlar-ne, i ara formen part tranquil·lament i tan campantes de la Unió Europea, per situar les coses, Primer punt. Per tant, això té precedents en té els que vulguin.
Però el context és diferent,
Sempre és diferent.
Cada context, cada procés d'aquests ha tingut el seu propi context i, evidentment, tothom s'ha esforçat per dir que aquella era l'única excepció i que mai més es tornaria a produir. I llavors, al cap d'uns anys, hi havia una altra, i després, al cap d'uns anys, encara una altra, i tots tenien contextos particulars, i, òbviament, el de Catalunya el té, i, evidentment, el que requereix és que hi hagi la legitimitat democràtica que sempre hem buscat des de la perspectiva independentista. Aquest és un punt respecte al que vostè em plantejava. Respecte a la qüestió de les prioritats, jo no vull ofendre ningú, però a mi no m'agrada ni un ni l'altre. Jo discrepo profundament de la política econòmica que ha fet el Partit Popular. I mantinc els resultats. Jo discrepo profundament, per exemple, de la política que ha fet el Partit Popular respecte al repartiment dels objectius de dèficit, que ni tan sols ha complert la seva pròpia llei. Amb això el sostre de despesa, que és un debat que és probable que puguem tenir en les properes setmanes, no l'han complert mai, la llei. La llei d'estabilitat pressupostària no l'han complert mai. I la disposició transitòria primera que va redactada a puny i lletra, l'Andreu Mascolell, o que és una manera metafòrica de dir les coses, però que establia uns criteris de repartiment de l'esforç en quant a l'objectiu de... No l'han complert mai.
Però això és un pacte fiscal. Això no és el dia a dia de polítiques. Vostè va votar a favor de la reforma laboral.
No em confongui això amb el pacte fiscal. No. Això no és el pacte fiscal, Això no és el pacte fiscal, senyor López. Això és els objectius de dèficit de cada exercici. Enguany, aquest 2016, si es complís la llei d'estabilitat pressupostària, ho diuen els propis pressupostos lliurats en el Parlament de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya, hi hauria 1.400 milions d'euros, repeteixo, 1.400 milions d'euros a més disposició per la Generalitat de Catalunya si es complís aquest carai de llei. No és el pacte fiscal, això. Això és el compliment dels objectius de dèficit i els criteris de repartiment intern. Parlo de coses de dia a dia. I això el PP no ho ha complert. No ho ha complert. I el Partit Popular ens fa ara una proposta de pujada d'impostos que em sembla absolutament sorprenent després d'haver-los baixat quan no tocava i davant d'una hipotètica sanció de Brussel·les. El Partit Popular ha fet un conjunt de decisions en relació a la política econòmica que jo no comparteixo. És que aviam si ens situem fora dels prejudicis, que avui en dia això ja no funciona. És a dir, aquí no hi ha uns bons i uns dolents, uns que són més afins dels altres. I, evidentment, jo, del meu programa, en la mesura que es configurés un govern alternatiu, evidentment defensaria molts aspectes. I si no hi hagués possibilitat d'arribar a un acord, també ho diria. Perquè jo no dic que em llenci als braços d'un govern alternatiu sense cap condició, però... i les condicions són conegudes per part nostra, començant pel tema del referèndum.
Si vostè hagués de negociar un programa econòmic, seria més fàcil negociar-ho amb el Partit Popular o amb Podemos?
Jo he negociat...
En general, un programa econòmic, que parlem d'empreses, parlem de reforma laboral, parlem de...
Sí, fins on jo sé, vostè em situa Podemos, però seria el PSOE qui lideraria aquest govern.
Podemos, si vols de Podemos, no hi ha alternativa.
A mi se'm faria tan difícil i tan impossible, o tan fàcil i tan possible, plantegem-ho així, perquè no m'agrada res ni dels uns ni dels altres, del Partit Popular com del PSOE. I hem negociat, però també li diré que també hem negociat al llarg de la vida tantes coses amb els uns com amb els altres. Per tant, tenim un programa i una disposició. I jo dic... En la mesura que pugui, que és molt poquet, perquè només tenim, vaja, 8 diputats de 350, crec que s'hauria d'intentar una alternativa. Però fixi's què ha passat aquesta setmana passada. Que els primers que marxen d'intentar aquesta alternativa són Podemos, perquè Podemos ja li va bé que hi hagi el PP a la Moncloa. Per desgastar... O sigui, la loteria a Podemos li toca si el PSOE s'absté i facilita la presidència de Mariano Rajoy. Perquè, vaja, tindrà un argument brutal pels propers temps, que és, senyors del PSOE, heu facilitat la investidura de Mariano Rajoy. I el mateix li passa a l'Albert Rivera de Ciudadanos, que li encantaria que hi hagués un pacte entre PSOE i Podemos, ell no s'hauria de mullar amb res, i podria criticar l'existència d'aquest pacte, i a més, podria mitjanament liderar l'oposició de dretes, perquè el PP entraria en una situació molt complexa en el Congrés espanyol. Aquest és el quadre que tenim. Per això jo faig aquest pronòstic de que anem, en termes percentuals, amb més probabilitats de fer eleccions que no una altra cosa, perquè no hi ha voluntat d'entesa, no hi ha voluntat, diguem-ne, de posar-se d'acord entre ells. Bueno, jo pinto aquest quadre. A partir d'aquí, nosaltres, jo crec que hem de fer el nostre camí, aplicar el full de ruta que tenim establert, superar la qüestió de confiança, com he dit abans, crec que la superarem, i hem d'anar fent el nostre camí, i hem d'aprofitar aquesta conjuntura política que es dona de que el sistema polític espanyol està bloquejat per incapacitat de posar-se d'acord. Ja veuran, crec que és el meu pronòstic també, puc equivocar, que el dia 2 d'agost, com havia previst el senyor Mariano Rajoy, i a mi m'ho va comentar, i em consta que ho va comentar a d'altres portaveus, que hi havia la voluntat de que comencés el debat d'investidura, aquest proper 2 d'agost, la setmana que ve, però això d'entrada no hi serà.
Bueno, ara ho parlarem també, la tertúlia. Senyor Homs, avui fa 2 anys de la confessió de Jordi Pujol. Té contacte amb ell?
No.
Gens? No hi ha parlat gens?
No he tingut ocasió de fer-ho, no.
Sí, com sigui, 2 anys després, Convergència no és Convergència, és Partit Demòcrata Català, vostè ja no és conseller, vostè està a Madrid, Ciutadans és segona força. Tot això que ha passat es deriva també d'aquella confessió?
Home, que jo sigui conseller o no, no, oi? Suposo que això no té res a veure. No, en aquest cas, és evident. La resta de qüestions, no, jo crec sincerament que no. Perquè aleshores hauríem d'analitzar tots els... Hi ha uns canvis molt transcendents al nostre entorn a tot arreu. No ho dic per excusar-ho, sinó per intentar situar bé les lectures de les coses. Jo no crec que fos neutra aquesta confessió. I, de fet, va colpejar molt fort a la gent partidària de Convergència, perquè és evident, això no et deixa indiferent, i a més t'afecta, i personalment fins i tot, no? En el terreny dels sentiments, especialment, no? Però políticament no crec que fos el tema més determinant. El que és més determinant és tots els canvis profunds que estan havent-hi en el nostre entorn. No cal que fem el repàs, però vaja, una mirada ràpida a Europa doncs es fa evident. És la incertesa que hi ha en la campanya electoral dels Estats Units respecte a un candidat que és, diferent de tots els que hi ha hagut abans, de sempre, per no qualificar-ho d'una manera que sigui ofensiva, que és això del Donald Trump, no? I estem en un context de canvis molt...
Sorprèn que li pregunto per Pujol i em respon amb Donald Trump. Perdoni que li digui, eh?
Bueno, això és una manera de simplificar la meva resposta, però jo intento contestar-lo, eh? Pot no agradar, però...
Li està passant factura encara, la nova Convergència.
Jo que li estic dient és que respecte a la pregunta concreta, jo crec que no ha estat el determinant. Fixi's, que li dic, que ha afectat, també ho he dit, però no crec sincerament, que hagi estat el determinant.
No hauria de sortir l'expresident i donar explicacions més ben donades, més ben justificades...
Bueno,
per què aquesta llei del silenci?
No, mai ell ho va fer, va donar explicacions, ho va fer fins i tot en el Parlament de Catalunya, i ara això té un procediment judicial. No crec que sigui llei del silenci. Ell es va explicar, les explicacions no van ser ben rebudes. Perquè segurament hi ha coses que no és un problema de si es donen explicacions o no, hi ha coses que no són acceptables, no? I, evidentment, quan tu admets que no has declarat uns diners que hauries d'haver declarat a Hisenda, doncs això és que no és acceptable. No és un problema de si... Perquè això es va explicar. Per tant, no és un problema de les explicacions, sinó del fet en si mateix, no? I a partir d'aquí, doncs, jo... Entenc que ell i la seva família s'han de defensar en els tribunals i que aquesta deu ser la seva prioritat. I nosaltres el que hem de fer és la nostra acció política i és donar sortida en el nostre compromís. I torno a dir, jo crec que el que hi ha de transformació potent en la nostra societat són moltes coses, diguem-ne, que en aquest inici de segle XXI... jo dic sempre una cosa, dic, escolti, miri, fa 100 anys estàvem en una guerra a Europa, no? Dramàtica. Ho dic per posar-hi un punt de cosa relativa, no? Ara tenim un lío monumental, perquè la cosa és molt complexa i amb unes incerteses tenim una tardor... Vaja, qui ha aparegut, no? Que no sabem si hi haurà eleccions espanyoles, que la qüestió de confiança si tirarà endavant o no. No és qualsevol cosa, tot això, eh? Tot això és una, diguem-ne, no? Les legislatures ara ja duren tan poc com que l'espanyol ha durat 4 mesos, no? I se n'enreien de que les nostres duraven 2 anys. Pues miri, ja han comès tots els rècords, no? I a més a sobre no s'ha resolt res, continuem estant com estàvem abans. Bueno, aquest és el context en el qual vivim. No crec que tot això sigui culpa del senyor Pujol. Oi? És evident.
Senyor Homs, farà vacances?
No, ho veig bastant pelut, això.
Jo crec... preguntar res.
No sé cap pregunta, Banyos, no. Doncs molt ràpid, va, i acabem.
Jo intentaré fer algun dia de descans, com qualsevol, però em sembla que estaré enganxat al telèfon, perquè avui en dia això de físicament estiguis on estàs absolutament a disposició i crec que ho hauré d'estar.
Antonio, però sí que t'havia demanat, donat la paraula, eh?
No, però... No, has dit per al·lusions, va, i el Barberà...
Va, molt ràpid, no m'acusareu de no ser
no, tots una pregunta, i a Oriol Pujol manté contacte?
No.
Tampoc. Com definiria el Partit Demòcrata Català? Perquè demòcrates ho som tots, catalans ho som tots. Liberal, de dretes, neoliberal,
algú que vostè
cristià...
coneix com la... No, la popular us devem ser tots, i n'hi ha uns que es diuen CUP que no, se'n diuen, i uns del PP que també se'n diuen.
Demanen, no? Em demanen rapidesa.
Que és la cosa quina
seria,
curiosa. No?
Quina seria el camp polític...
Bueno, està...
O s'ho estan pensant?
No, home, no, això està en el... Convido que llegeixi, ja t'ho faré arribar. Antonio, la declaració fundacional, que allà està molt ben explicat, que és aquesta vocació, vaja, un partit clarament independentista, com a solució política a la reivindicació històrica del catalanisme, que està la de tenir autogovern, i això ja es veu que això no té espai.
Boi. Sí.
Això no té espai en el marc de l'estat espanyol, i ideològicament té una definició de centre ampli, és a dir, sense les etiquetes doncs més clàssiques. Crec sincerament que això està més en el terreny de la modernitat que no pas les definicions que neixen al segle XIX, i per tant jo m'atreviria a dir que dins d'aquest nou partit s'hi pot trobar molt confortable gent que en les etiquetes antigues, aquestes que crec que estan molt superades, però que hi ha gent que encara valora, i ho respecto, doncs socialdemòcrata, gent liberal, gent demòcrata cristiana, o gent com jo, que mirem d'agafar el millor una mica de tot arreu, que no és que no tinguem ideologia, sinó que ens hem adaptat als temps en què això és un punt més versàtil, perquè crec sincerament que la vida d'avui és un punt més versàtil que no pas el dogmatisme que neix al segle XIX amb un context i uns condicionants que és evident que han canviat del tot.
Francesc, com
faré arribar el document aquest fundacional?
No, jo me'l baixaré d'internet.
Sí, home.
Gràcies, perdona, no volia, ser descortès.
No.
En què es diferencien d'Esquerra Republicana, és la pregunta?
Doncs en moltes coses, evident. Sí. No? En moltes coses, sí, home. I...
Perquè l'espai sociològic hi ha.
Fixi's, d'entrada nosaltres no ens definim com ho fa Esquerra, i té tot el dret del món, de ser d'esquerres. No? Per exemple, exclusivament. Nosaltres abracem una part de l'esquerra, la socialdemocràcia, però també anem en una definició més de centre ampli. Aquesta ha estat una, diguem-ne, discussió de molts anys en el nostre país, perquè hi ha una part de la societat catalana on la definició ideològica no li és tan principal com a una altra part de la societat catalana, i que ha posat més l'accent en allò que jo en dic l'agenda catalana. És a dir, el Partit Demòcrata Català s'explica més segurament per la pròpia agenda catalana que no pas per la voluntat de definir-se en un aspecte ideològic convencional. I per què? Perquè a Catalunya hi ha una part de la societat catalana, no dic tota, però hi ha una part de la societat catalana que l'aproximació a la política doncs l'ha fet sempre més sobre l'agenda catalana. I una altra part de la societat catalana que ha estat més de càrrega ideològica. Això ja ve de Pi Margall i Valentí Almirall, és a dir, això fa 150 anys que dura aquesta tensió, que jo crec que la suma de tota aquesta tensió configura la nostra societat.
Com ho portem?
Senyors, hem d'anar per acabar, que som a 8 minuts per les 10.
Sincerament, no.
A més, en Jaume em diu una mica.
Era molt curta.
Va, l'última, acabarem així,
Quan se sabrà si han de canviar el nom?
Ai, no, jo espero que això no passi, i el defensarem, aquest nom, perquè raons jurídiques tornem
no,
a estar...
No, quan, més o menys...
No se sap, no se sap, perquè la resolució d'això depèn, doncs, d'un tercer que no som nosaltres, no? Per tant, això un cop estigui...
Això és Ministeri de l'Interior directament?
Això és Marcelo.
Sí, no, Marcelo no. Gràcies a Déu, o que sigui, no. Sí, no. No, home, això és...
No, Marcelo, home.
I després tu tens la possibilitat... No, al final, l'última paraula, si això anés en el terreny de pleitejar-se, si fos el cas, que no ho sé, que jo espero que no, però si s'hagués de pleitejar, doncs l'última paraula tenen els tribunals, no? En qualsevol cas, bueno, democràtics ja ens en dèiem, no? Convergència Democràtica de Catalunya, ara és demòcrata, bueno, no sé quina... En fi, el partit, doncs, ho érem, i ara ho som, no? I català... Bueno, sí, ho dic perquè, això... al final, sí, no?
Sí, sí. La, igual que... Qui no t'ha fet el gat pentina, al final?
No he dit això, no m'ho feu dir el que no he dit, perquè després surten les coses del context i jo sóc molt respectuós, entenc, doncs, que en entrada la gent de demòcrates diguessin, ostres, no? Això ho entenc perfectament. Bueno, jo crec que una mica més asserenat tot plegat, doncs ja acabarem de saber trobar l'encaix. Ells varen fixar unes condicions, no? Em sembla després, última hora això ho va triar les bases, no? I, bueno, i estem aquí, no?
I l'espai com es manté, l'espai electoral, amb un nom nou?
Bueno, això ho hem explicat. L'espai electoral es manté igual que ha pogut fer Podemos, per exemple, en relació, doncs, als drets electorals que venien, per exemple, a Catalunya. Catalunya sí que es pot.
Estem parlant dels anuncis a la tele.
Sí, que venien d'Iniciativa, o en el cas de la de Colau també, no? Per tant, el que farem per poder preservar aquests espais electorals és... Convergència deixarà de tenir activitat política, que és la decisió que varen prendre.
Però hi serà com a...
Sí, per poder preservar aquests drets.
Ja.
Sí, sí, ho hem explicat així. Sí, sí.
D'acord, Daniel.
Senyor Homs.
Acabarem que passarà el de sempre, no? Que els avis i les avis et diran, nen, porta'm la papereta d'en Mas. I s'ha acabat, perquè és el que sol passar ara quan hi ha hagut tots aquests canvis de nom.
Bueno,
Junts pel Sí.
Felipe,
eh? Sí, exactament. Sí, sí.
Senyors, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí que anem a Tarragona.
Encara no, això jo no.
Deixem-ho aquí que anem a Tarragona. Senyor Homs, gràcies per ser el bon arreglament.
No, gràcies per convidar-me.
Sort en aquest estiu, que segur que té molta feina per endavant, segur que continuem parlant els propers dies.
Bueno, sort a vostè i a vosaltres, no?, que feu aquest...
Senyor, és una aventura, això, de fer 6 setmanes al món.
Aquest mes i mig, o aproximadament, no?
Sí, sí, 6 setmanes.
I que us ho passeu molt bé, perquè, vaja, almenys en el món de la política crec que estarà la cosa entretinguda.
De notícies em sembla que no ens en faltarà,
sí,
mai.
Sí, sí, això estarà entretingut, no? Encara que tinc, també sé que la política vaig viure, perdó, he fet l'última falca. A la Setmana Santa jo em pensava per Setmana Santa que hi haurien coses i passarien coses en la política espanyola. I vaig dir a la meva família...
Un moment, situem-nos. El mes de març hi ha el debat fallit d'investidura.
Sí, sí.
I llavors Setmana Santa s'ha de fer una més.
Aquests aprofitaran per fer acords i tal, i coses, no? I cony, se'n van anar tots de vacances. I jo li vaig dir a la meva dona, dic, veniu amb les nenes a Madrid perquè jo tindré reunions segur, no? Innocent de mi, perquè vaig pensar Setmana Santa és un bon moment per trobar-se.
I us en veu anar a fer turisme a Madrid amb la família.
I vam acabar fent visites de museus, perquè allà, escolta, això, les vacances ho tenen molt sagrat, no?
Un cafè amb
leig. Un relaxing. Un relaxing cap, sí.
Senyor,
Madrid és molt bonic, eh? Sigut de passada.
Sort aquest estiu.
Moltes gràcies.
Gràcies.